Aquest dimecres hem celebrat el Dia Internacional de la Poesia i per parlar d'aquesta màgica forma literària tenim a dos poetes vallencs, en Lluís Figuerola i en Gabriel Guasch. Benvinguts.
Hola, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Parlem una mica d'aquest món poètic aquí a Valls. Vostès hi han participat durant molts anys amb les seves poesies pròpies. Potser ens podrien fer 5 cèntims de quin tipus de poesia escriuen.
Sí, jo em sembla que hauries de començar tu, Biel, perquè, a veure, ja que jo sóc locutor, faré com d'introducció.
Bé, doncs...
I tu ja ets el poeta per antonomàcia.
No, home, no tant per veterania, en tot cas, però no hi fa res la veterania. A vegades te passes tota la vida buscant una cosa i no la trobes. Doncs això és el cas, no? Mira, és que parlar d'això és parlar d'una cosa tan global que potser s'hauria d'explicar una mica. Això de la poesia és un cuento. La veritat és que la poesia és el mateix esperit que conté l'art, que és la transcendència que és capaç de produir, sigui una forma, sigui un color, sigui una actitud, sigui un so i sigui una paraula. Aquesta capacitat de fer servir la paraula per lliurar una mena de sentit participatiu a la vida és el fonament de l'art. I això, mira, vam començar a dir una poesia, però és que la poesia no cal que siguin versos, que poden ser prosa i amb tot se pot fer poesia, fins i tot amb signes, perquè jo ja ho saps que també vaig participar als anys 70 amb la poesia visual i allò no hi havia lletres, hi havia signes, però hi havia la idea mateixa que tens. O sigui que tu penses i vols trametre, sigui amb la paraula, sigui en aquest cas amb el signe, doncs, com podria ser amb el so o això, als altres. Si ho logres, és que allò ha transcendit. I aquests valors que venen de molt antic, potser cal clarificar-los perquè llavors la gent s'encasillem amb unes coses que vàlides no ho són. Això que et dic. La poesia no cal que sigui escrita en vers. El vers és un sistema d'escriure senzillament com una eina que es fa servir per fer una cosa o per fer una altra. Però la poesia és el que la persona que la fa és capaç d'introduir o de fer densa la paraula que utilitza. No? És la poesia, allò que diu una poesia, ets tu. No ets tu com podria ser un piropo. És la teva identitat, la teva personalitat, la teva manera de pensar, la teva manera de sentir i allò transmès als altres. No? És aquí som. Comencem per aquí. Doncs ja se sap, si hem de fer un panorama d'aquell temps, aquell temps se vivia amb uns conceptes molt senyits al vers. Jo recordo que les primeres vegades que precisament aquest senyor Coll que tu deies me va dir, fes un plec que l'ensenyarem al senyor Casas, que era el Ferran Casas, que era un home doncs, que el mateix de ser advocat, també escrivia poesia
i poeta, també reconegut perquè també era un home de prestigi.
Doncs bé, llavors, esclar, la manera de veure aquelles coses era que tot estava molt bé, que tot estava molt pensat, que tot estava molt sensible, però aquest vers hi falta una síl·laba. Però aquest accent de tònic hauria d'anar a la síl·laba del costat. Però, bueno, que resultava que el vers en si mateix és un brodat, però la poesia se n'anava perjudicant les conveniències del brodat i el que interessa és transmetre el teu pensament o el teu sentiment diguem-ne, sense estar senyit a unes convencionalitats que no serveixen de res. Aquí som. Doncs en aquell temps, el nostre temps de la joventut era això. I el temps, que ja no ho conto tampoc, perquè ja fa molt.
Doncs, ha anat
airejant tots aquests conceptes i avui el concepte és potser una realitat més eficaç. És una pregunta que tu et fas amb el compromís de respondre-te-la tu mateix, perquè allò sigui una cosa que quan l'altre l'arribi estigui d'acord, o no hi estigui, però millor que hi estigui d'acord, i serveixi per clarificar, per acompanyar, per disfrutar, pel que sigui, allò que tu has fet amb aquelles paraules.
Ah, bé, molt bé.
Veig això.
Ja, com esperàvem, has fet aquesta definició, que ja estem molt d'acord del que és la poesia, l'essència de la poesia.
Sí.
El Biel, com sap molta gent, és una persona que de jovenet coincidíem al Teatre Principal, i allí, home, ja es llegia poesia, i quan diem poesia, tal com ell ja ha indicat, no era una poesia estricta, però sí que fèiem coses poètiques, que és una miqueta la diferència que ell ha assenyalat, no? A veure, la poesia pot ser un sentiment que es pot expressar de diferents maneres, perquè un conte, una narració curta, també té poesia, també és un poema. Llavors hi ha la poesia estricta, perquè la poesia és un art, home, que sé que requereix uns certs paràmetres, i que s'ha de ser, doncs, una persona amb una cultura que hi entengui, que tingui inspiració, que tingui moltes coses per dir, que tingui moltes coses per transmetre. Això que el Biel ho ha sabut fer des de petit, home, doncs, ara jo que parlo des de l'altra banda, perquè m'he dedicat a escriure poesia des de més gran, des de molt gran, ho puc dir d'una manera diferent, però sense contradir el que ell ha dit, no? Esclar, si el sentiment ja el portes dintre, si les coses que vols dir a les portes dintre, llavors tens l'atreviment d'expressar-les per escrit. Això vol dir que has de buscar les paraules, que has de tenir les paraules, que has de saber treballar aquestes paraules, perquè, com ha dit molt bé el Biel, la poesia és un art, i com que és un art, home, no pot ser només que diguem, mira, faig poesia explicant qualsevol cosa, qualsevol garrocada. A mi personalment això m'ha costat molt, perquè, esclar, com el Biel sap molt bé, i ho saben moltes de les persones que ens escolten, si tenen ja una certa edat, desgraciadament, nosaltres no vam anar a l'escola catalana, Biel. Tu, igual que jo, vas anar molt poquet a l'escola catalana. O sigui que, vulgues o no vulgues, la nostra cultura era d'arrels castellanes. A l'hora d'escriure poesia, a mi m'ha costat moltíssim, 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 perquè, és clar, moltes coses et venen més aviat del castellà i has de buscar paraules que et són una mica estranyes. Però si t'hi esforces una mica, també les trobes. La llengua materna és molt forta i la nostra llengua materna és el català. I jo, personalment, d'aquesta manera, he arribat a sentir-me més còmode escrivint en català que no pas en castellà, tot i que la meva professió, que va ser la de locutor de ràdio, durant molts anys va ser fet en castellà. Però, repeteixo, la llengua materna és molt forta i per poc que t'hi esforcis, t'expresses millor en català. I, és clar, treballar les paraules per expressar uns sentiments, si és que hi ha un alè poètic per entremig, home, doncs això és la poesia que jo he intentat fer. Jo no tinc el currículum que té el Biel, perquè una cosa és començar des de petit i una altra cosa és posar-te als 60 anys. Ell ha escrit 10 o 8 o 12 o 15 llibres. Quants llibres portes escrits, Biel? Jo només me porto 4 o 5.
Jo publicats ne porto 11, però
11.
De fets potser en tinc més de 100.
Bueno, ja es publicaran els que ens vinguin al darrere.
Ja, no. Deixem clar que hi ha aquests llibres per publicar, editorials del món que ens escoltin, tingueu en compte que en Gabriel encara té textos al calaix.
Sí, i a més afegeixi que té pressa, perquè hi ha com cosa molt gran. Pensa que s'acabarà més aviat el temps.
I tant.
Com dèiem, la poesia és un art d'expressar el món interior de cadascú, com també ho pot ser la pintura, com també ho pot ser la música. Per tant, què és el que fa, el que a vostès els va cridar de la poesia? Per què escollim la poesia i no compondre sonates?
Ah, bueno, doncs aquí ve. Jo no ho sé. És una cosa de...
És un misteri.
És una cosa que de la mateixa manera que passa, que com m'ha dit bé el Lluís, els que vam néixer en aquell temps, es vam trobar que quan era l'hora d'anar a aprendre de llegir hi havia la guerra i poca cosa vam fer, i que després de la guerra ja sabíem llegir i sabíem, i no sé com la vam aprendre, fins i tot sabíem castellà, ja ho veus.
Sí,
perquè també van venir molta gent, molts joves, sí, nanos, refugiats,
sí,
que llavors eren al carrer, jugàvem al carrer i mira, d'això.
Jo crec que això ens més aviat ens va enriquir. Ja.
És una cosa, és una cosa que vam tenir una visió més àmplia, de totes les coses.
Sí.
Però ara la voluntat no saps què és. Mira, jo n'explico de vegades, dic, o atribuint alguna cosa, que vaig fer la primera comunió l'any 40 i un capellà de la família, llunyana, però propera, bueno, allò de les famílies que són de Valls, que d'una cosa o altra sempre tenen en contacte. Doncs aquest capellà, que tenia 80 anys, me va posar un verset al recordatori de la comunió.
Ho acostumaven a fer, això.
En català. I va ser el recordatori, va ser en català, segurament no van dir res perquè era un capellà, no? Perquè en aquell temps era molt difícil això, però mira, va ser així. Ara, a mi me va agradar allò, mira, i penses, per què et va agradar? Potser perquè és un paral·lel de les teves intencions que no coneixes, perquè hi ha d'haver un motiu o altre perquè una cosa t'agradi i l'altra no t'agradi, o siguis més propens. Doncs en aquest cas jo vaig ser propens a això. Mira, vaig intentar de fer coses a semblança amb el vocabulari que teníem de parlar per casa. Perquè,
sí
que és una veritat. Tothom ha començat en castellà de petit, perquè anàvem a l'escola i no es podia fer d'altra manera, no? Però jo recordo que potser una de les primeres coses que vaig fer va ser una felicitació a mi abuela, i potser va ser l'única cosa
que vas fer
que jo tingui en castellà, sí, perquè jo tinc llibretes de quan ja ho escrivia en una llibreta, ja ho escrivia en una llibreta, i són en català, el català d'aquells d'anar per casa, de parlar tal com s'escrivia, això. Bueno, aquesta cosa me va portar a tenir estima per la llengua, i llavors... Mira, com coneix qualsevol cosa que veus quan és petit i ho veus quan és gran, però aquell procés que va creixent no el veus, perquè és una cosa que es va fent, doncs va ser així. No?
Mira, jo et reforçaré una miqueta.
Jo me vaig posar amb aquesta cosa perquè, mira, em anava bé,
per
la meva manera de fer, perquè t'imaginaves, no ho sé, així que t'imaginaves, però disfrutaves veient coses o observant coses o... Bueno, anaves fent una vida sense voler, com universal, sí, a tot arreu, mirar les plantes, mirar les pedres, mirar això, mirar allò, i mirar... I vés a saber, potser també va contribuir a mi la condició física potser també va contribuir, perquè el canalla, doncs, per natural, som esbojarrats quan som petits.
Sí, home, sí.
Però una persona que per si sol no pugui ser massa esbojarrat potser sí. És més tendent a pensar sí. Que no pas a fer altres coses.
Que jugar al futbol, sí. No, jo, jo reforçaré una miqueta la idea de...
Ah, això, perquè a mi jugàvem al futbol.
Esclar.
I els amics no em deien aquest no cal, no, aquest no, no cal. No, no, no. Em deixaven jugar no. Perquè com que tampoc no fotia
res. És veritat,
res.
És veritat. Sí, no, home, quan tens 8, 10, 12 anys...
Doncs jo ho vaig deixar
ja d'anar. Les inclinacions de les persones ja es veuen de seguir. No? O tires per un costat o tires per un altre. I els que tenien més aviat aquesta vida contemplativa, que és el que deia el Biel, d'observar les coses i tenir aquest sentiment poètic, potser a la llarga repercuteix en això, en dedicar-te més a escriure que no pas a fer, a fer un esport.
Sí, sí,
jo corroboraré una miqueta el que deies, Biel, perquè ja he dit que tenim dues infants infàncies paral·leles, dos creixements doncs, que s'acosten molt l'un a l'altre. Quan fèiem teatre el principal, que fèiem teatre i com a grup amateur era un grup doncs, molt apreciable i molt apreciat pràcticament en tota la província. Venien gent de Reus i de Tarragona a veure el teatre que fèiem aquí a Valls. Llavors el Biel, fixa't tu ja si es dedicava, no professionalment, però sí que s'hi dedicava molt a fons, i ja ens feia moltes correccions. Amb uns pastorets hi havia alguns capítols, alguns personatges que no ens acabaven d'agradar, i tu hi vas fer unes esmenes i vas crear fins i tot uns personatges, el Ciros i tot allò, el rei Herodes,
sí,
te'n recordes
sí,
de tot allò?
Sí, una o sigui, el Biel
no és un professional de la ploma, però Déu-n'hi-do.
Bueno, és que professional és
professional,
una altra de
aquestes paraules, és una altra història.
Que són balades, no?
Hi ha professionals que són...
És persona que s'hi guanya la vida.
Clar, pot ser un bon professional i pot ser un mal poeta.
Els que feien, per exemple, la dècima dels Brossaires o del Carter, que vosaltres no sabeu què és això de la dècima, perquè sou més joves, però que el Carter o clar. El Brossaire et donava un cartronet
sí.
Que deia, un verset que deia que et sol·licitava una propineta per Nadal.
Ah, sí, molt bé.
Sempre que t'ho feia sí, això sí, de la dècima. Sí. Allò ho feien professionals. Brossaires professionals.
Lluís, jo tinc certa curiositat en saber com una persona no es dedica a escriure i arriba als 60 anys i diu, doncs ara és el meu moment.
Jo això hi he esmerçat molt de temps, eh? Va ser allò de que al jubilar-me, perquè la ràdio, ràdio i teatre sempre han anat molt lligats a la meva vida i ja té alguna cosa que veure, si no amb la poesia directament, sí que amb la paraula. I, esclar, en definitiva, el que treballem és la paraula, no? Les paraules que transmeten pensaments o pensaments que transmeten paraules. No se sap ben bé què va davant d'un altre, què és el primer o no. Al jubilar-me de Ràdio Tarragona vaig dir, bueno, ara disposaré de tot el temps de la meva vida, què faré? Hi ha gent que diu, ara tocaré el piano, que és una cosa que haguera volgut fer de quan era petit, no? Hi ha gent que tenen una gran passió per la música, i sí, jo conec gent que de jubilats s'han dedicat, doncs, no ho sé, a cultivar l'hortet o a tocar el piano. Jo, com que sempre havia treballat, si més no, la paraula d'alguna manera, fent teatre, per descomptat, el principal, i treballant a Ràdio Tarragona, doncs, 8 hores diàries, durant 30 anys, que és a dir, i que consti que era un temps que la ràdio encara es feia ràdio-teatre, no es feia només publicitat, eh? A la ràdio, fer ràdio-teatre tenia la seva importància des del vessant artístic, perquè, doncs, els que havíem sigut actors, encara que fóssim actors amateurs, si disposàvem d'una bona dicció, d'una bona veu, si vocalitzàvem bé, o doncs fer això davant d'un micròfon també tenia la seva importància. I fèiem radioteatre, o sigui que no havia deixat mai aquesta vessant artística jo, de la meva persona. Per tant, al jubilar, m'hi contesto la teva pregunta, era més fàcil que em dediqués a escriure que no pas que cultivar un hortet. I llavors ho vaig provar com un repte, no? Dir, ara, aquelles coses que et bullen pel cap des de fa temps, de lectures de la teva infància, d'aquest autor, d'aquell i d'aquell altre, que d'alguna manera vas amagatzemant i les vas païnt, i dius, jo també seria capaç de fer bé o malament, estructurar alguna d'aquestes idees, perquè a vegades que la qüestió és només trobar-hi la forma adequada. Però, bueno, la forma adequada és agafar un paper, cosa que no has fet mai, agafar un llapis o una pluma o una màquina d'escriure, ara es fa amb ordinador, i posar a escriure. Que per fer això s'ha de conèixer una mica la sintaxis i tot el mecanisme del que conforma l'estructura. No oblidem, que el Biel ho ha dit molt bé, que la poesia és un art, i l'art té els seus reglaments, no? Les seves conjuntures, les seves imposicions. Vull dir, no n'hi ha prou amb escriure una mica la poca solta, si ho vols fer bé, i busques un comunicar allò amb algú altre, perquè en definitiva comuniques, no? Busques un còmplice que entengui el que tu li vols dir. I això és tot un repte. Contesto la teva pregunta. Això és tot un repte. I coses que jo havia explicat de paraula, contes, històries de la meva joventut, amors passats, desamors, més aviat desamors passats, home, doncs vaig començar a escriure-les. I mira, doncs penso que me'n vaig mig sortir. Tinc que dir públicament, perquè m'agrada cada vegada que tinc ocasió de fer-ho, que vaig tenir el recolzament d'algunes persones que ja tenien una certa experiència amb això. I diré dos o tres noms. D'aquí Valls, la Núria Ventura, que el Biel coneix prou bé. La Núria Ventura va ser una de les primeres que va dir: escolta, tu, això està molt bé, continua, i això t'anima, això t'anima. La Núria Ventura va ser una. La Margarida Rizzeta, que, home, Braç és una professional, és una senyora que en sap un rato d'escriure. Ella sí que coneix la sintaxis, perquè és professora de tot això. Clar, una cosa és difícil d'expressar de vegades, i ells m'han ajudat molt en aquest aspecte. Llavors, se m'ha ajudat moltíssim dedicar especialment a la narrativa curta, perquè em sembla que jo, si he tingut alguna qualitat, és que tinc una imaginació una miqueta esbojarrada, i em va semblar que podia fer algun conte una mica fantàstic, una mica surrealista, i presentar-lo amb un concurs. I guanyar un premi. I, esclar, guanyar un premi no és per la misèria que et donen del premi, és perquè et sents com...
Et puja la moral,
sí,
això.
Et puja molt la moral, no? Te sents, escoltes, esperonat, i dius, bueno, tu, si més no, ja no fai el ridícul. Com que no fai el ridícul, perquè amb aquell concurs és el concurs d'un premi d'un poblet de mala mort. Però, escolta, amb aquell concurs s'hi han presentat 40 o 50 o 100 o 200 exemplars, coix, i m'han triat a mi, i a partir d'aquí, doncs, he anat fent cosetes, que per mi són cosetes, no he fet res important, però fer això als 60 anys i escaig, fins ara que en tinc 80 i escaig, un escaig bastant llarg, home, doncs m'ha servit de molt, n'estic molt satisfet, molt content.
En la poesia, com en tots els arts, hi ha qui el crea i hi ha qui la rep. Parlem primer de la persona que crea la poesia. Això és tothom? Qualsevol persona que s'ho proposi pot ser poeta?
Ja em sembla
si
que no.
Si s'ho proposa, sí.
Oh, però s'ho ha de proposar i ha
si
de patir una mica.
Si s'ho proposa, sí. Sí, perquè si s'ho proposa, tot ell se disposa a recloure's, a preguntar-se per què, i al moment que es pregunta per què, ja és una pregunta que ell se l'ha de respondre, i ja és un motiu de donar un coneixement del que pensa en aquell moment. No? Ara, si s'ho proposa d'aquella manera que dèiem, no? Si s'ho proposa perquè un sonet consta de 14 versos, no, dues no. Quartetes, això s'ha d'aprendre de fer. Això s'ha d'aprendre de fer. Ara, avui, quasi que es pot dir que només s'aprèn de fer per docència, perquè s'ha d'explicar tota la literatura passada que està escrita d'aquestes formes, i s'ha de saber amb mil noms cada una de les particularitats que pot presentar la frase, que pot presentar el vers, que pot presentar l'accent, que pot... Bueno, hi ha noms per tot. Fins i tot hi ha un diccionari de terminologia literària per si guia de totes aquestes coses. Però la veritat només és una. La sinceritat de dir el pensament clar, contundent i penetrant. Oh. Això és l'única cosa que, com aquell qui diu, és bàsic. I això ho pot fer tothom, que ho pensi, més avui que abans, perquè avui tothom ha anat a escola. Quan érem petits hi havia molta gent, potser la meitat, que no hi havien anat mai a escola. I nosaltres hi vam anar, bueno, jo no puc dir que hi vaig anar poc, perquè, mira, a casa, perquè el nen treballés en un banc, me van portar a l'escola allò de superior de comerç, i vaig fer el peritatge mercantil, i allà es toquen moltes matèries que són molt boniques i que em van obrir més encara la curiositat del saber. Vull dir que jo tampoc no vaig ser tan autodidacte. Amb aquesta cosa de la poesia, és clar que ho vaig ser, perquè no n'hi havia de gent que t'ensenyessin
fer poesies. No n'hi ha ni ara.
El fet ben curiós va ser que jo anant a la classe del senyor Fuster, que va ser un mestre que hi va haver guivalls amb molt de prestigi, em va dir: tu, com que veig que t'agrada escriure, dissabte a la tarda vine, que t'explicaré una cosa que s'ha de saber, perquè tu, no havent fet el batxillerat, perquè el peritatge mercantil era una cosa fora, t'ensenyaven moltes coses més universal, però no aquestes coses clàssiques, com era la mètrica. I aquella tarda me va explicar la fortalesa de les síl·labes, l'accent gràfic i l'accent tònic, i com funcionava tota aquesta cosa de la mètrica, per voluntat del mestre. Què has d'agrair, això?
És que realment sembla que per ser metge clarament has d'estudiar una carrera, per ser enginyer has d'estudiar una carrera, però poeta sembla que tothom amb un llapis i un boli i una cadira on seure, de sobte es pot convertir en el nou Quevedo del nostre segle.
Bueno, sí, però clarificant aquell sentit que et dic, que la poesia és l'esperit de l'art, cal la sinceritat, i trobar la manera de trametre el pensament, i està acabat aquí, això, eh? Tot el demés és teoria molt, molt útil per educar a la gent, però per fer l'obra
el pensament de fons
no
hi ha de ser.
És molt difícil que
tampoc
hi hagi.
No és tan útil.
Que hi hagi una acadèmia...
Tu dius una cosa transcendent i tant se val que la diguis amb quatre paraules,
sí,
com que en diguis: això és una tanca.
Sí,
no, doncs no, sí, les tanques són coses transcendents, haver... molt petites, molt bé, ja tenen un nom, però tu, el poc que penses, pot ser tant o més vàlid que allò.
És aquesta mirada poètica, per dir-ho d'alguna manera, em sembla que no s'aprèn, no es té o no es té. O sigui, esclar, millor que hi hagués acadèmies que, de la mateixa manera que ensenyen un ofici...
No, ja n'hi ha. A les escoles de lletres ensenyen a escriure.
Ensenyaran la mecànica de la poesia,
sí.
Però això que deia el Biel traspassa una mica tot això. Posaré un exemple perquè això em sembla que pot entendre tothom. Ara sortim al carrer i mirem un paisatge. No tothom veu aquell paisatge de la mateixa manera. Hi ha gent que ni el veu, en el paisatge. Ara la majoria, per culpa del mòbil, del dixós mòbil, la gent jove ja no mira en el paisatge. Això és una cosa que a mi em preocupa molt, això. Jo encara sóc d'aquells que quan vaig al tren a Barcelona me sento del costat de la ventanilla que es veu el mar. I quan passo, doncs, com que som gent de terra endintre, quan veig el mar m'emociona, no ho sé, tinc una visió del mar que sempre em sembla que és una mica poètica, m'inspira algun sentiment veure el mar. I ara jo veia el tren, només gent que es fan de morros al mòbil, per tant ja tant els hi fa el mar, ja no miren el paisatge desapareix de les pel·lícules, desapareix pràcticament de la vida, el paisatge ja no existeix, perquè és clar, si no es mira és com si no existís. Llavors, és clar, tot això que ha dit el Biel trobo que està molt bé, no? Perquè sí, pots aprendre, pots no aprendre, sí, a més de tenir aquest sentiment poètic, aquest esperit de veure les coses en poesia, aprens la manera de transmetre-les, home, llavors s'estableix el que es diu la comunicació. I és això el que fa bo o dolent. Això de dir bo o dolent és una manera de dir, perquè no n'hi ha de poetes bons o poetes dolents. Hi ha poetes. I llavors, mira, per un seran d'una manera i per els altres serà d'una altra. Però si hi ha comunicació entre el que jo escric i tu que ho llegeixes, llavors és que aquí hi ha alguna cosa, no? I això, doncs, això potser no es pot aprendre enlloc.
No.
Aquesta és la següent pregunta, no? Vostès ho escriuen i jo ho llegeixo, i si un mite hi ha al voltant de la poesia és que és molt difícil, i que això és molt complicat d'entendre-ho. Què podem fer amb aquesta gent que ens diu que no llegeix poesia perquè és que no l'entén?
Llegiu-ho dues vegades, de moment.
Comencem per aquí, l'hem llegit dos cops.
Sí.
I a tu t'ho diuen algunes vegades.
Sí,
perdona, bueno, que tu ja ho saps, que et diuen que ets un poeta massa, com ho diuen, conceptual.
Sí,
no,
bueno,
conceptual, sí.
Sí.
I què?
D'aquí va venir que vaig fer poesia visual, perquè només calia el concepte i prou. I per mostrar una cosa, doncs, el concepte d'aquella cosa... doncs mira, ja estava, he dit tot, no? Mira, el primer que vaig fer de poema visual era un plànol d'un poble que hi deia Iglesia, Ajuntament, Camp de Futbol i Guàrdia Civil. I ja està. Això era un poble. Uh-huh. És senzillíssim, però té prou concepte per dir això és un poble.
Sí. No?
Doncs mira, doncs això, ara la poesia per si mateixa ja se'n diu reducció, i es diu reducció perquè així com amb la prosa és més explícit, se pot explicar més cosa, i sobretot el llibre educatiu és més, molt més explícit encara, perquè com que està fet bàsicament per ser comprès, està insistit tantes vegades com vulguis un concepte. Amb la narrativa està explicat l'ambient, com passa, per què passa, això, perquè a través d'això s'entén. La poesia, tot això, ho redueix. I només agafa un estat, un moment, però estat també està molt ben dit, perquè, pel que jo ara diré, i transmetre allò que és prou perquè mogui la persona a entendre una cosa que de tan habitual no se n'havia donat mai, potser. Dic allò que no ha estat perquè el Carles Riba, que era un home eminent, va escriure les elegies de Verville i moltes coses que són bastant complicades de llegir, però va fer uns llibres que deien estances, i aquestes estances tenien aquesta virtut de ser aquell moment de pensament espontani que conduïa l'ànima a viure, i allò és... aquell tipus de versificació que ell va fer, perquè llavors eren molt clàssics, la van dir estances, com ara diríem això que dèiem el tanc o ehu, doncs, o un sonet, doncs van dir estances. Però la veritat no era el tipus de rima ni d'estrofe que presentava, era l'estat que tremetia amb aquella brevetat de paraules i això, però la capacitat de tremetre aquestes coses, no? És això. Ara, això s'ensenya o no s'ensenya? Jo penso que no s'ensenya. Jo penso que prové... Mira, ves, perquè els sers, doncs, tots som iguals, per drets socials, però per res més, no n'hi ha cap d'igual, no en trobaríem cap de repetit. Bueno, ara potser sí que els clonen.
Els clonen.
Els clonen, i potser. Però, vés a saber, potser el pensament no el clonarien, potser només clonarien el xassi o el cos, no? Perquè això que han fet algun bé, que l'han clonat, no sabem si pensa el mateix que l'altre. Això hauria de... Doncs sí, bueno, però és que això és penso jo que la poesia és més vàlida quan és sincera i espontània. Sí. I això és el que es pot fer als 60 i als 70 i als 80.
Sí, sí, eh? Sí.
Encara que no s'hagi
fet mai,
se pot fer.
I tant. Sí.
Es penseu que, a més, de tot el que hem
el
dit...
El que no es pot fer és l'Atlàntide, per exemple.
No, home...
Que llavors es necessita uns coneixements, tot això, i
jo no sé si tu t'hi has trobat, Biel, però una de les coses que potser s'hem deixat de dir, que si més no, a mi em causa molt de plaer, perquè escriure quan t'hi dediques i veus que hi ha una certa substància, que potser algú et llegirà i que et comuniques, home, doncs això és un gran plaer. Una de les coses que és molt que fa que aquest ple sigui diferent d'altres, altres disciplines que es podíem haver triat en aquesta vida, és que és una cosa que pots fer amb completa llibertat.
Sí.
Això és importantíssim. Mira, jo he fet teatre. Esclar, fer teatre és molt maco, però també és un treball d'equip.
Has de seguir...
Ja es complica, a vegades, sí, la cosa. El que ha d'emprar un instrument... Un músic, no vegis tu el treball d'equip, la direcció, els ensajos, tal hora ensagem, tal hora... Això que fem nosaltres...
I el coneixement, que tots el tinguin igual perquè vagin tots
sí,
a l'hora, perquè si no...
Això que fem nosaltres, cadascú dintre de les seves possibilitats, de la seva manera de ser, de la seva inspiració, dels seus patiments, dels seus... Ho fem completament quan volem, quan no volem, quan ens ve de gust, a l'hora que volem, a l'hora que, no, que podem, que no podem. L'altre dia llegia una cosa del Pons, que és un poeta menorquí, que a mi m'agrada molt perquè és molt bucòlic, li agrada molt viure a la seva Menorca i es dol molt que també li estan atropellant ara amb el turisme, però és un home que sempre porta un paper i un llapis a la butxaca, simplement això, no necessita res més. Això és importantíssim. Això és importantíssim. No tinc ganes. Mira, ara se m'ha acudit tal cosa. No necessites... Això és l'instrument.
Que les vaig comprar.
Senyores i senyors, el Biel Guasch que ens ensenya el seu instrument. Que és una...
El seu instrument, això mateix.
Tota un bloc de notes i un llapis. Tota no necessitem el permís de ningú. Pots fer vacances quan vulguis. És l'acte
és l'ordinador
que pots exercitar
i tot el que vulguis
amb més llibertat. No t'han preguntat algunes vegades aquesta gent que fan unes preguntes una mica absurdes que et diuen, i a vostè la inspiració quan li ve? El dematí o la nit? A mi fa molta gràcia això.
Com si tenim horaris, avui a 9:30 estaré inspirat.
La inspiració moltes vegades han preguntat què era la inspiració. I me sembla que va ser a Baudelaire que li van preguntar, doncs, de la inspiració. Diu, mira, jo no sé si la inspiració ve o no ve. Sí. Jo treballo perquè si un cas ve ja m'hi trobi.
Esclar.
Gabriel Guasch, Lluís Figuerola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat molt interessant i hem après molt sobre què és la poesia i sobre com hem de trencar aquests murs que ens la tanquen en un llibre de text, quan la poesia és justament... El que un vulgui, no? Com deia,
exacte.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i per celebrar aquesta setmana que hem tingut el Dia de la Poesia amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.